spiccare Deduin,
sí, naturalment.
Que
no es preocupi. No. Li havia preguntat per actualitat, però avui amb Francesc Torredeflot, director de l'associació.
El que sí puc dir, i això potser sí que és interessant, és que la convivència en la pluralitat sempre es mou amb un equilibri difícil entre no discriminar i alhora respectar la tradició, la història i la cultura. I aquest equilibri que cadascú fa el millor per poder-lo realitzar, de vegades pot tenir alguns moments històrics en què hi hagi algunes opcions que hi puguin incomodar amb uns o amb altres, no? Però el principi és clar, és el principi de neutralitat, el principi d'imparcialitat, el principi d'equitat, el principi de... I també, evidentment, hi ha un principi que és el principi de simetria sociològica i és un principi que, per exemple, en diversitat religiosa es respecta bastant, que és que hi ha majories religioses que tenen, pel sol fet de que són majories, més presència en l'àmbit públic i social que altres. I això...
Bé. Dèiem que en Francesc Torredeflot, director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, avui hem volgut parlar, i així ho hem fet, de la Nit de les Religions. Demà, amb la presentació a partir de les 12 del migdia al carrer dels Lledó número 11 de Barcelona, al barri gòtic de la capital catalana, i després al vespre, aquestes 24 comunitats religioses de diferents creences que obren les seves portes. Animem els nostres oients a fer-ho, si volen, doncs, conèixer altres realitats religioses, encara que no necessàriament hi sintonitzin, i vegin aquesta diversitat que tenim entre nosaltres i que té les seves portes obertes, que és pública, encara que hi hagi, com vostè deia, una neutralitat dels poders públics i de la societat en general, certament.
Sí, la neutralitat jo crec que no vol dir que no es tingui empatia, eh? Es pot ser neutral i tenir empatia. Vull dir, això també, de vegades s'ha interpretat el principi de neutralitat com una fredor, una distància, sí. Inclús una indiferència. No, la neutralitat és justament no voler ser parcial, no voler afavorir uns en detriment d'altres. Però això ja dic, ha d'anar equilibrat amb altres principis com són el principi de respectar la simetria sociològica de cada marc històric i cultural, però jutjar això pertany als actors de cada situació sociocultural i sociopolítica.
Recomanem mirar la web www.audir.org de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Hem parlat avui amb el director d'aquesta entitat interreligiosa, Francesc Torredeflot. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe aquests minuts. Una abraçada i que vagi bé aquesta iniciativa.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies pel vostre suport, també.
Adéu-siau. Dos minuts i seran 8:15.
El mirador de l'actualitat.
Com us dèiem, la missa de la Mercè, l'ofici solemne, ha quedat exclosa per segon any consecutiu del programa oficial de les festes locals de la capital catalana. Això es produeix novament, encara que l'encapçalament del manual festiu diu això textualment. Barcelonins i barcelonines de tots els barris de Barcelona s'encarreguen de mantenir vives durant l'any les tradicions pròpies de la nostra ciutat i amb motiu de la Festa Major les converteixen en un gran espectacle que, per més que es repeteixi any rere any, mai no deixa de meravellar la ciutadania. Benvinguts a la Festa Gran de la Tradició. Potser després de llegir això pensem que la missa de la Mercè hauria d'estar present. Però l'única tradició que no hi apareix en aquest programa oficial, malgrat el seu seguiment per part de milers de persones i de nombroses entitats, és precisament la celebració, que es farà dissabte de la setmana vinent, com cada 24 de setembre, a 11:15 del matí. I, per cert, amb transmissió en directe, com cada any per Ràdio Estel, a la Basílica de la Patrona de Barcelona. Aquest any, per primera vegada, presidirà el nou, ja no tan nou, arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Ada Colau argumentava la seva decisió ja l'any passat, i suposem que aquest any pensa el mateix, explicant que així es respecta millor la diversitat religiosa. Des de Ràdio Estel, amb tot el respecte personal i institucional a l'alcaldessa de Barcelona, tornem a dir a Colau que respectar la llibertat religiosa no pot passar mai pel fet d'excloure una creença, com tampoc cap realitat viva de la nostra societat d'un programa oficial de Festa Major. Precisament el respecte a aquesta diversitat i a la llibertat és integrar el màxim nombre possible de realitats i iniciatives, també les religioses, per què no? La societat no és laica, sinó plural. I la neutralitat o la no confessionalitat de les administracions en una laïcitat ben entesa, com deia Benet XVI, és perfectament compatible amb la col·laboració, amb la presència institucional recíproca i el diàleg. De la mateixa manera que l'alcaldessa ha anat algunes vegades a la llotja del Camp Nou i no tothom és del Barça, o ha visitat sindicats i no tothom hi està afiliat, o fins i tot ha assistit a algun funeral religiós, també podria fer-se present en una celebració com la missa pontifical de la Mercè, que certament no ho és tot en aquesta tradicional i entranyable festa, però sí que representa, podem dir-ho així, el fonament cultural, religiós i social de Barcelona i d'una part important de Catalunya. I arribats a aquest punt, saludem ja mossèn Joan Martínez Porcell, rector de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. Molt bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Bona tarda.
Bé, avui em sembla que el temps ens quedarà curt perquè tenim una pregunta que hem adreçat als oients i que està tenint, ha tingut, i potser tindrà la propera mitjoreta escassa, moltes respostes. Què penses del fet que l'Ajuntament de Barcelona hagi eliminat novament l'ofici solemne de la Mercè del programa de Festa Major? Això preguntem als oients. I hem donat tres respostes a través de radioestel.cat. La primera és una ofensa a l'arrel cristiana de la festa i a la nostra cultura. La segona, amb aquest gest, l'Ajuntament demostra que no entén què vol dir respectar la diversitat religiosa. I la tercera, em sembla bé, perquè cal preservar la laïcitat. Entre moltes opinions que hem rebut, en llegim un parell o tres, així per començar. Per exemple, Maria Escolà ens diu: la demagògia i la hipocresia de l'alcaldessa de Barcelona es torna a posar en evidència. Repetim, són opinions dels oients, sempre respectables. També l'opinió de Lluís Maria ens diu: les festes porten el nom de la Mercè, que és una advocació mariana i sembla la lògica que se celebri com a tal. També Xavier ens diu: no entenc l'arrel de... no entén, referint-se, suposo, a l'Ajuntament de Barcelona, l'arrel de la festa i tampoc respecta el fet religiós, excloent-lo de la programació i, més encara, sent el segon any que ho fa, cosa que demostra també la manca de voluntat de reconèixer el seu error de l'any passat. I bé, finalment també tenim un altre comentari. Caldria reformular les festes majors en general. Per què es fan? Quin sentit tenen el dia del seu patró? Si cal seguir igual, si no accepten la Mare Déu de la Mercè com a patrona pel seu estatut religiós, que ho facin, referint-se a la festa major, en un dia de celebració laica. Bé, són opinions, en llegirem si podem alguna més. Mossèn Martínez Porcell, com és la situació aquest any de tota aquesta, no sé si dir polèmica o controvèrsia?
Bé, com molt bé dius, és el segon any. L'any passat va ser l'ensurt. Encara recordo un antic cardenal ja jubilat, no?, emèrit. Doncs va ser una presa de posició unilateral. Ens va sobtar inicialment. Ell va fer una nota, doncs, lamentant-lo. Jo crec que els sentiments que durant aquest temps hem anat recollint, molts d'ells s'han dit aquí. Bé, la meva posició és molt clara i crec que també portaveu de moltes persones que durant tot aquest any ha reclamat, doncs, alguna acció, doncs, més contundent o més clara en aquesta direcció que tu marcaves, no? La neutralitat que es va invocar en el seu moment o la laïcitat no és pertinent en aquest tema, em sembla a mi. Fonamentalment perquè estem parlant de que els cristians de Barcelona i no som nouvinguts, ni paracaigudistes en les arrels cristianes de la ciutat i de Catalunya. És evident que la neutralitat la desitgem. Jo mateix, a la facultat, presidia uns grups de diàleg interreligiós amb l'islam i sóc conscient d'aquests principis que també ara he invocat a aquest company, no?, també de filosofia, l'imparcialitat, la neutralitat. Jo voldria dir-ne també una molt clar: que difícil és el diàleg si no hi ha identitat i respecte a la identitat. I és quasi ratllant un ridícul que l'oferta, diguem, del consistori de la ciutat de Barcelona amb el nom de la Mercè, amb la patrona, la Mare Déu de la Mercè, i 800 anys d'història i 9.000 persones passant per la Basílica, siguem els únics invisibles en la programació. Jo crec que l'any que ve proposaré incloure 9.000 persones, ciutadans de Barcelona, que paguen impostos, que van a jugar a petanca a la Basílica de la Mercè i potser ho tindríem més fàcil. Això és el que bàsicament sobta una mica, no?, compartim la dificultat d'una societat plural, però també entenem que alguna vegada s'ha de dir clarament que la neutralitat pot arribar a ser injusta. Quan menys té majories socials, històriques, culturals i religioses de bona part de la ciutadania. Sí.
Clar, de vegades aquest encaix d'una manifestació religiosa molt arrelada i que dona nom, de fet, a la festa, amb la laïcitat necessària, una laïcitat que s'accepta des de l'Església Catòlica, sí, tot i que en el passat no sempre ha estat així, però s'accepta, i des dels creients, no? una pluralitat, una neutralitat religiosa, no és fàcil de vegades, oi?
Segons qui governi. Jo en aquest sentit ho dic amb molt respecte, perquè és una cosa que m'agrada recordar és que l'Església sempre ha pregat pels governants i ho seguirà fent. Jo, com a rector de la Basílica, reservaré i reservo llocs, diguem, preferents, puguem dir així, sense protocol o sense excessiu protocol, a les primeres autoritats, perquè sempre ens mereixen un respecte en tant que detenten un poder públic o cívic, no? I ho seguirà sent així, pregarem per ells tant si venen com si no. I tampoc és tant la presència, sinó buscar la manera de, amb un diàleg fecund, buscar, si es cal, doncs, una col·locació diversa o... Però, és clar, no ens va donar l'oportunitat l'alcaldessa, per l'altra banda, molta gent tampoc penso que vingui per aquesta polèmica, ve a veure la Mare de Déu, ve al llarg del dia, però és una mica estrany que pel matí doncs, vinguin els trabucaires, com a tradició catalana, començar la jornada, que al vespre la clogui la pròpia basílica, la Copla Sant Jordi de la ciutat de Barcelona, tocant sardanes a l'interior de la basílica i acabant amb Princesa de Barcelona, i que, en canvi, en la missa solemne, on bàsicament el que s'ha de fer és saludar i desitjar-nos una bona festa, doncs la neutralitat sigui un escut com per dissimular el que em sembla que és la veritable ideologia que els mou, i és la reducció de la religió a l'estatus privat. Se'm semblaria ser molt contrari a la veritable pluralitat religiosa que mereix una ciutat culta com Barcelona.
Bé, encara tanquem la primera onada d'opinions d'oients que estem llegint. També n'hi ha algunes de favorables a l'exclusió o tímidament favorables. Per exemple, Maria Gibert ens diu: trobo que no n'hi ha per tant, la missa se seguirà fent, oi que no quedarà prohibida, oi que tothom que vulgui podrà seguir anant-hi, cadascú pot donar-li a la festa el sentit que vulgui, els creients no se'ls impedeix mantenir les seves pràctiques. Opinió també, doncs, en aquest cas...
Sí, em sembla ponderada aquesta opinió, no la comparteixo del tot, entenc la posició, diguem, és clar que seguirem endavant, faltaria més que tinguem que tornar a Trotsky per perseguir la religió, i no crec que sigui aquest el plantejament del consistori ni de bon tros, no? Però també crec recordar que la llibertat religiosa és privada i pública, i en aquest sentit em sembla que el fet institucional que remarca 800 anys ara, el 2018, de la presència dels mercedaris, que l'escut de la ciutat comença allà, que demà doncs, celebrem Maria de Cervelló. És a dir, hi ha tants motius, no solament religiosos, sinó fins i tot culturals i catalans, que és una mica estrany que un busqui el logotip de la Mercè en les festes i no el trobi. No?
Encara una opinió favorable a l'exclusió i una altra contrària. Montse Vigues, per exemple, ens diu: a mi em sembla bé l'exclusió, l'ofici no és un acte de l'Ajuntament, a la majoria dels programes de pobles de Catalunya, diu, els actes religiosos no consten en el programa dels ajuntaments. Bé, bueno, no sé si això ho compartirien tots els qui celebren festes majors.
Hi ha dos aspectes diferents. Una cosa és si han d'anar o no a missa, evidentment ningú els obliga.
No, és clar que no. Igual que no s'obliga a anar a qualsevol activitat.
Però l'altra cosa és indicar-ho, és a dir, jo entenc que una guia de la ciutat indica els actes més importants. Vaig pel carrer i veig, per exemple, club de petanca, i potser jo no jugo a la petanca, però està indicat. Per tant, jo crec que és una qüestió solament informativa. És a dir, que consti en el programa no vol dir ni que hi vagin tots ni que sigui obligat anar-hi, sinó que mostrem el desig de que les persones que hi anem no siguem anònimes.
Una altra cosa és la presència de l'alcaldessa. Això pot ser més discutible.
Sí, i tant.
El que passa és que també hi ha molts defensors d'aquesta presència, perquè la presència institucional no vol dir anar a missa. El que passa és que això també potser...
Bé, però es podria salvar de moltes maneres, perquè no convidem directament a les persones, sinó a la institució. Envien la pubilla amb un ram de flors i estem igual de contents.
Sí. També hem de dir que de la corporació municipal, que és plural... L'any passat ja van anar-hi representants de tots els grups, em sembla, excepte Persona en Comú i Ciutadans.
Aquest any venen més, i alguns grups polítics també. És a dir, també això s'ha de vigilar, perquè no es pot convertir en una mena de competència.
No, però vull dir,
l'efecte, diguem, contrari també s'està donant, no? Perquè, d'alguna forma, amb el pas del temps s'ha vist que s'ha fet d'això un excés i que va ser un gest d'un grup polític determinat per aconseguir una imatge i uns vots determinats, no? Però per no polemitzar amb aquest aspecte, jo penso que la manera, el com, no es pot, és discutible, esclar que sí. Però de cap manera pretenem dir que l'Ajuntament vagi a missa, ni que tampoc hi hagi una persecució religiosa si no es posa en la guia. Senzillament diem que ens agradaria que un acte tan multitudinari, tan propi de la nostra ciutat, tan sociològicament arrelat, que no hi sigui, penso que et diu poc de Barcelona, no dels creients, ni dels laics, sinó de Barcelona.
Sí, sí, sí. Bé, entre altres opinions, també responent a la respectable opinió de Montse Vigues, que li sembla bé l'exclusió. Per exemple, Reyes Barragán ens diu, no és ben bé cert això, a molts pobles de Catalunya i de l'Estat hi apareixen repicada solemne de campanes, missa de festa major, especialment si el poble ja té la festa vinculada a un sant o a una invocació mariana.
Clar, de fons hi ha una realitat molt antropològica, ànima i cos vas un. Jo crec que igual que celebrem el Corpus dels creients, però després n'hi ha altres que veuen a l'ou saltant a l'ou com balla a la Catedral de Barcelona, crec que a vegades el fet religiós també ha generat uns altres aspectes culturals, cívics, inclús esportius, que també acompanyen. La festa és festa amb molts ingredients. Llavors, a mi m'agrada dir que si els creients ens quedem només amb el resar i els no creients disfruten, diguem, del fruit cultural, doncs ens sentim una miqueta orfes, no?
Avui parlem en directe des del Mirador de l'Actualitat amb Joan Martínez Porcell, que és el rector de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, també doctor i professor de Filosofia de la Facultat de Filosofia de Catalunya, exdegà, i amb trajectòria ja, tot i que és dels capellans del sector potser mitjà jove, doncs ja amb una certa experiència en la docència i en la pastoral, com a prevere.
Sí, gràcies a Déu, sí.
És el tercer any, vostè, com a rector de la Mercè, li fa il·lusió, suposo, viure aquesta festa.
Molta, molta. Hi ha moltes experiències aquest any, amb motiu del jubileu, també hi ha hagut tot un itinerari de la misericòrdia, i per això em semblaria que fer pivotar la festa únicament en aquest fet seria una llàstima, perquè el més agradable de tot és veure la basílica plena de gom a gom, de ciutadans que venen a expressar la seva veneració a la Mare de Déu, i les situacions també de trobada de molts amb la misericòrdia divina en el santuari és molt freqüent, no? Tant de la ciutat com de fora, i aquest és motiu de goig, motiu de gran goig en la festa major, tant per la misericòrdia com també per el dia a dia, que és molt sovintejada la devoció a la Mare de Déu. Sí.
Bé, com que no parlem només del tema de l'Ajuntament i de la seva presència o no, o exclusió de la missa principal de la Mercè del programa de festes, només recordem una vegada més la pregunta i ara parlem d'altres temes relacionats amb la festa, amb el rector de la Basílica. Preguntem, amics oients, què penses del fet que l'Ajuntament de Barcelona hagi eliminat novament la missa de la Mercè del programa de festes? Podeu respondre, és una ofensa a l'arrel cristiana de la festa i a la nostra cultura, o bé, amb aquest gest, l'Ajuntament demostra que no entén què vol dir respectar la diversitat religiosa. La tercera opció em sembla bé, perquè cal preservar la laïcitat. Després donarem el resultat. Bé, la festa de la Mare de Déu de la Mercè és socialment molt rellevant. La capital catalana, una ciutat de 2 milions d'habitants, viu aquesta festa major amb gran entusiasme, amb gran diversitat i amb multitud d'activitats. Però no hi ha dubte que la festa de la Mercè ens aboca a una tradició de segles enrere, que és l'esperit de la Mercè, l'esperit mercedari de fa més de 800 anys, Sant Pere Nolàs, el primer alliberament de captius, i això dona nom després a l'Orde de la Mercè, a l'esperit de la Mercè... I...
Efectivament, sí, és coses que vivim, que revivim. Cada festa és el bot de sang famós, amb el que Pere Nolàs digui una cosa tan moderna com està disposat a donar la vida per la llibertat dels germà. És a dir, buscar donatius per rescatar el pres, però si no arriben els donatius, doncs està disposat a ocupar el seu lloc. Penso que la festa de la Mercè ens recorda d'alguna forma molt sovint també les esclavatges moderns. Aquest any tindrem la presència de dos bisbes, també mercedaris, en la celebració pontifical. Al marge d'això, és veritat que les eucaristies estan a vessar plenes, però bueno, a la tarda ja hi ha un ambient més tranquil, més devocional. Com a novetat, també aquest any posarem uns rètols exteriors a la basílica, indicant també el tema del jubileu de la misericòrdia. I la vigília, especialment la vigília, doncs volem subratllar aquest jubileu de la misericòrdia posant a la Mare de Déu en el presbiteri ja tot el dia 23, no? El dia abans, perquè pensem que pot ser també un motiu d'apropament de la Mare de Déu als seus fills i filles. Per tant, sí, hi ha molt de goig, hi ha molta feina, hi ha moments no d'atenció, perquè això seria fals, no? Sinó una miqueta com d'equilibri, hi ha poc espai, hi ha moltes sensibilitats, volem ser acollidors, de fet, des de fa ja temps, i també amb els meus antecessors, volíem les portes obertes, l'acolliment, el pelegrinatge, però aquest any és especialment solemne la festivitat, perquè està inclosa dins de l'any de la misericòrdia i tot el que significa això a la nostra ciutat, que és evident que també ha provocat altres actes, que, per cert, molt aplaudits, com el jubileu del pobre, la pròpia plaça de la Mercè, i en aquest sentit, no de polític, sinó de social, de que la religió pugui tindre conseqüències culturals, socials, és important no reduir la religió a la sacristia, seria un error, i hauríem de fer un esforç per reivindicar serament, amb equilibri, amb amb delicadesa, amb diàleg, però amb molta identitat, no? Perquè, bueno, de fet, ho demana la mateixa estructura antropològica de qualsevol acció de la persona, que és amb l'ànima i amb el cos.
Fins i tot més enllà de les creences, no cal dir i no cal estalviar-se paraules a l'hora d'elogiar la gran tasca social dels mercedaris de l'Orde de la Mercè, una congregació religiosa que es fa present en la missa pontifical el dia 24 a 11:15 del matí i en altres moments. També tot el carisma de laics i laiques, nois i noies que ajuden a les presons, que són voluntaris i voluntàries, i també doncs, l'impacte social de moltes entitats, entre elles Càritas, que seguint aquest esperit mercedari, encara que sigui parcialment, també ajuden moltes persones. Les entitats, les cases regionals, no?, que es fan presents.
Es fan presents també, les ofrenes també, l'Eucaristia d'una, de les cases llatinoamericanes, també les cases regionals, la de 12, bueno, l'Eucaristia de Sors, que aquest any serà el divendres, s'anticiparà el divendres, o sigui, a la missa de vigília, encara que mantindrem l'Eucaristia de les 6, i també el diumenge, aquest any, com que la Mercè cau en dissabte, també el diumenge posem una Eucaristia més, perquè tenim experiència de que alguns que no han pogut anar el dia de la festa encara doncs aprofiten per anar el diumenge, no? Tot aquest seguit de riquesa, molt present també en la germandat, on hi ha present un company mercedari doncs, que ens fa de pont amb l'Orde Mercedària, fa respirar sempre aquest alè de llibertat, no? L'alè de llibertat cristiana, que és l'oferta que fem des de la nostra identitat, però també és la que reclamem com a respecte per poder seguir endavant en aquesta tasca social tan present.
Recordem que la Basílica de la Mercè de Barcelona tenia al costat durant segles un convent mercedari que actualment és l'edifici de Capitania, amb la desamortització del segle XIX se'n van haver d'anar els mercedaris, que tenen altres cases per Catalunya, i allà hi ha aquell edifici que conserva una mica el vincle històric amb la Mercè, sí, tot i que és un edifici ara militar, no?
Sí, des d'aquell moment doncs, l'ocupa l'exèrcit, però és la visita al claustre, per exemple, que és preciós, de Capitania, hi ha tots els rostres dels generals de l'Orde Mercedària. El dia 9 d'octubre ens visitarà també el general i els provincials dels mercedaris, presidiran l'Eucaristia, i la relació és molt intensa, com ha de ser, com ha de ser. També amb el senyor bisbe, doncs, hi ha l'actual, diguem, el nou que has dit, però bueno, Sant Josep, no? Recordo la primera data que va venir, va ser el dia de Sant Esteve, de seguida va subratllar aquella frase de mira Maria, mira l'estrella, invoca Maria, no?, de Sant Bernat. I va explicar alguna anècdota personal, que després jo la vaig compartir amb ell, amb un diàleg molt, molt, molt fraternal, de com la imatge de la Mare de Déu doncs, sovint guia físicament, no?, quan està il·luminada, a moltes persones que entren al temple i troben allà l'abraçada de la Misericòrdia. Aquest és el tema més rellevant de la Festa de la Mercè.
Aquest any, en l'any de la Misericòrdia, recordem que la Basílica de la Mercè és temple jubilar a l'Arcidiòcesi de Barcelona, per tant es pot passar a la Porta Santa, i és un santuari que això vol dir que és un lloc on s'hi va en pelegrinatge i són, durant tot l'any, milers de persones
grups,
les que passen.
Sí, parròquies, arxiprestats, en títol individual, americans també, de molts països han anat venint i potser el nostre carisma més que fer activitats és acollir i atendre totes les persones que han anat passant, cosa que, per altra banda, és un motiu de goig, sí.
Bé, doctor Joan Martínez Porcell, ens agradaria seguir comentant moltíssimes més coses, el temps se'ns queda curt, però sí que també crec que és convenient, tot recuperant, encara que sigui parcialment, el tema que ens ocupava de la presència institucional, no volem focalitzar-ho tot sobre això, però sí potser veure en positiu tot el que és aquest capital social de la Festa de la Mercè i particularment de l'ofici solemne, on, per exemple, l'arcabisbe de Barcelona acostuma a ser molt social en la seva homilia. Sí, sí. Recordem les homilies ja molts anys enrere del cardenal Jubany, les del cardenal Carles, les del cardenal Martí de Sistac, i potser aquest any la primera de Joan Josep Omella també serà una homilia segur que aterraran els problemes de la gent.
Segur, perquè és molt a peu pla, arriba la gent, sap connectar amb aquestes realitats més existencials, ja ho ha fet les vegades que ha vingut a la Basílica, amb motiu també d'alguns jubileus, com aquest jubileu del pobre i amb altres, durant la Quaresma. I també amb aquest aspecte que ha començat el diàleg, no?, de les llibertats, les majories, les neutralitats. També em sembla que és un bisbe doncs, molt pastor, però alhora molt clar. No? Hi ha moltes divisions en el nostre món i és un món molt complex. D'això, creients i no creients, estem d'acord. Que no sigui la festa de tots un motiu de discòrdia és important, i que tots veiem que no hi ha cap altra intenció que plegar-nos i que l'Església vol pregar amb les autoritats al servei del poble, no crec que això sigui quelcom que resti, sinó que augmenta la bellesa de la festa.
Bé, i una última qüestió és la de la processó. L'any 2003 es va recuperar una processó pels carrers de Barcelona, des de la Mercè fins a la catedral, amb la imatge de la Mare de Déu de la Mercè, anada i tornada. S'han anat celebrant aquests anys, però aquest any no se celebra. Quina és la raó?
Sí, aquí hauríem de ser molt justos, perquè hi ha hagut alguna informació que no ha sortit pas d'aquí, oh, és que l'Ajuntament ho ha prohibit, ho ha posat dificultats. No, hem de ser també amb això molt honestos. No? No, amb això no té res a veure l'Ajuntament, llevat d'alguna matització que afegiré. No? El tema és, per una banda, hem volgut fer una aturada just en l'any de la Misericòrdia per veure si el model que veníem fent és el més adient. És un tema intern que hem de resoldre els voluntaris i la germandat. No? El barri gòtic s'ha inflat molt de turisme. És cada cop més difícil, abans de la Mercè, trobar maneres de fer la processó pels carrers, entarimats, etc. Es complica, no? Per tant, posem un dubte sobre si és el millor recorregut, sobre si és el millor moment, fins i tot, no? I pensem poder que alguna modalitat diversa, perquè aquestes expressions de fe poden ser processons, poden ser ofrenes florals, poden ser processó d'entorces, pot ser un rosari... És a dir, buscar en un altre moment un altre format és el que ens ha portat a fer no un pas enrere, sinó un moment de reflexió i de revisió, no? La matització que faria és dir, home, tampoc ha ajudat massa doncs, saber que hi ha hagut una ordre també de l'Ajuntament doncs, dient que la Guàrdia d'Honor doncs, de la Banda Municipal no vagi al davant. Bé, jo he de dir que també m'ha sabut greu, perquè i així ho vaig manifestar amb una carta personal a l'alcaldessa, no? Perquè si algú pot sortir en Guàrdia d'Honor és la patrona de la ciutat. Malgrat tot, he de ser molt just dient que aquest no ha estat el motiu.
Bé, doncs esperem que l'any que ve es pugui tornar a celebrar dins aquestes transformacions que de vegades les entitats tenen, no?
Sí, sí, sí.
Bé, no acomiadem encara el doctor Joan Martínez Porcell, rector de la Basílica de la Mercè de Barcelona, però sí que fem un incís, perquè avui volem parlar d'una altra activitat que té contingut religiós, sens dubte, i que tindrà lloc demà. És concretament la commemoració del 50è aniversari de la refundació de Sant Miquel de Cuixà, de la Catalunya Nord. Aquest monestir benedictí va ser refundat per un grup de monjos de Montserrat que, com el seu abat, Aureli i Maria Escarré, havien estat exiliats durant el franquisme. Els actes s'iniciaran a les 12 del migdia amb la missa a la Basílica del Monestir, demà, com dèiem, oficiada pel prior, el pare Marco i també el pare Remí. Després de la missa, la cantautora Gisela Bellsolà farà un recital de la seva obra. Per parlar-ne, ni que sigui breument, ens acompanya uns minuts des de l'altra banda del fil telefònic Aureli Argemí, que és l'organitzador dels actes amb motiu d'aquest 50è aniversari de la refundació del monestir de Cuixà. Senyor Aureli Argemí, bon vespre, bona nit.
Bona nit.
Com està?
Bé, molt bé. Preparem la festa de demà de Cuixà, que és un moment de memòria històrica. Farà 50 anys, com has dit abans, de la refundació de Cuixà, d'un antic monestir, que és un monestir que data del segle X i que va ser molt important durant l'edat mitja. Aquest monestir va ser l'abat Oliva, que va ser després fundador de Montserrat. Doncs els monjos de Montserrat retornen a Cuixà, reprenen Cuixà i creen un moviment que era dintre de tot el progrés que hi havia dintre l'Església conciliant, de reforma, d'aprofundiment de l'Evangeli, etc. I també, com Montserrat, es converteix Cuixà en un lloc d'acolliment. Uh-huh. Molta gent de Catalunya, i no solament de Catalunya, sinó de molts llocs de tot el món, anaven a Cuixà precisament perquè era un lloc, un espai que es deia un espai de llibertat, que es podia parlar de totes les coses amb tota llibertat d'esperit, i per tant que d'alguna manera reproduïa el que era ja Montserrat, que era la casa pairal dels catalans.
I com és actualment el monestir de Sant Miquel de Cuixà? Hi ha una comunitat important?
No, actualment a Cuixà hi ha una petita comunitat, hi ha hagut una evolució aquests 50 anys, va haver-hi un moment d'un cert esplendor, jo dic que perquè quan es va fer Cuixà, sempre es deia, és una solució provisional. Quan hagin canviat les coses, segurament aquests monjos tornaran una altra vegada a Montserrat o a algun altre lloc dintre de Catalunya. De fet, no ha estat així, ha estat definitivament provisional, i ara només queden dos monjos allà, que són dos monjos que actualment són monjos de Montserrat, que mantenen doncs, la vida de Cuixà.
Per tant, comunitat petita, però sense perdre l'esperança que pugui rebrotar potser en un futur, també pel que representa, com vostè deia, històricament el monestir de Sant Miquel de Cuixà. Suposo que si algú ens escolta i pot passar demà per la Catalunya Nord, pot acostar-se a aquesta celebració, és oberta?
Sí, és oberta a tothom. Hi ha una missa a les 12, i pel que he sentit, vindrà moltíssima gent a participar d'aquesta missa, que serà l'acte central. Després hi ha un dinar de tots els amics de Cuixà que ens reunirem allà i farem una mica de balanç del que ha estat per tots nosaltres aquests 50 anys, que l'experiència està molt diferent de totes les persones que vam anar a Cuixà. Crec que serà molt profitós, molt positiu, que ens recordem que Cuixà ha comptat molt per nosaltres i també per la vida de l'Església i del nostre país.
Bé, en aquest aplec de demà també es farà conèixer un llibre sobre la història d'aquests 50 anys de Cuixà, elaborat per Jordi Tomàs, fill d'un exmonjo refundador del monestir. Ha estat un plaer parlar aquests minuts amb vostè. Ens ha acompanyat Aureli Argemí, que és un dels organitzadors d'aquests actes del 50è aniversari demà a Sant Miquel de Cuixà de la refundació d'aquest monestir benedictí. Una abraçada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. A veure si algú de vosaltres pot venir.
Doncs estaríem encantats i segur que alguns dels que ens escolten, o molts, també.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, i enfilem la recta final del programa parlant amb Joan Martínez Porcell, rector de la Basílica de la Mercè de Barcelona. Ha estat vostè alguna vegada a Sant Miquel de Cuixà, allà a la Catalunya Nord?
Sí,
coneix el monestir.
Maco, entranyable.
Entranyable. Sí. Forma part de la història, d'aquesta història de vegades convulsa, no?, dels anys del franquisme.
Sí, sí, exactament, de la història més recent del nostre país, sí.
Bé, no sé si quan parlàvem abans amb el director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, vostè apuntava alguna cosa, no sé si té algun punt per rebatre una mica en relació amb el que ell deia i des del respecte
no,
a les visions diferents.
Tu em coneixes bé, és sempre una tendència que tinc, que, a part de que m'estimo molt ser rector de la Mercè, però la filosofia té el seu pes en la meva vida, no? I sentir-lo amb ell i parlar d'aquests principis, i escoltar, llibertat, neutralitat, imparcialitat... Ell feia una referència que, amb la qual estic molt d'acord, i ho dic amb molt respecte a les autoritats, en general. No és fàcil, el tema. No és fàcil, una ciutat plural i una ciutat tan rica culturalment com Barcelona, doncs encaixar tot, jo vull pensar que hi ha bona voluntat i que no és... Però sí que he fet aquest subratllat de dir que difícil és el diàleg i el manteniment de la diversitat quan no es té un esforç i una cura del manteniment de la identitat. I dic això perquè potser l'enemic de la cultura no és l'oferta plural de religions o de tradicions, no. L'enemic de la cultura és la homologació que s'efectua quan tot s'anivella. Quan tot s'anivella, s'acaba el diàleg. I en aquest sentit jo faria un subratllat de dir que Barcelona, fins i tot amb altres aspectes no religiosos, com seria el turisme. Quan el turisme és devorador i acaba les associacions dels barris i no hi ha turisme, i no hi ha comerç de proximitat i es venen doncs, sombreros mexicans a la Rambla com si fos una senyal i s'ho porten com a souvenir del nostre poble, penso, calen manetes perquè la globalització no faci de les identitats, que és on poem el nostre present. En aquest sentit, crec que si alguna oferta cultural pot fer l'Església és mantenir ferma la identitat cristiana del nostre poble i alhora també alliberadora com a oferta, no com a imposició, però com a oferta clara que vol ser respectada doncs sociològicament, per la seva presència a la societat, ni més ni menys.
Hi ha els dos vessants, d'una banda, que com a catòlics tenim tot el dret a fer-nos presents i a proposar. Proposar, no imposar, exacte, com deia Joan Pau II, no? Proposar i no imposar la nostra fe a la societat plural i, d'altra banda, tenim el dret també de ser reconeguts com un pes important a la tradició, a la història cristiana.
Podem opinar, som els de casa, diguem. Així com quan estic en el barri, a vegades vas a un bar o veus gent diversa i els fa gràcia que tu siguis del país i et pregunten i et diuen, tu ets d'aquí, tu ets de casa, i tu els hi expliques i els aculls i fas de cicerone del barri, de l'arquitectura, de la història, de l'art, doncs vull pensar que no podem ometre l'esperit religiós en aquesta oferta. Seria una traïció a nosaltres mateixos i una traïció a la ciutat de Barcelona.
Bé, moltes gràcies, mossèn Joan Martínez Porcell, rector de la Basílica de la Mercè de Barcelona. Bona festa major la setmana vinent, durant uns quants dies, especialment divendres vinent al vespre i a la nit, i el dissabte 24. Ràdio Estel serà present des de les 10 del matí el dia 24 amb la missa en directe, com és tradició des de fa més de 20 anys. Que vagi molt bé tot.
Sereu molt benvinguts, i gràcies.
Gràcies a vostè i bona festa. Adéu-siau. Acabem, amics oients, com sempre, donant a conèixer el resultat de l'enquesta, de la pregunta que hem fet avui, la pregunta del dia. Què penses del fet que l'Ajuntament de Barcelona hagi eliminat del programa oficial de festes l'ofici solemne de la Mercè, la missa? Un 48% s'han decantat per aquesta opció. Amb aquest gest, l'Ajuntament demostra que no entén què vol dir respectar la diversitat religiosa. 48%. Un altre 32% diu que és una ofensa a l'arrel cristiana de la festa i a la nostra cultura. I un 20%... 2 de cada 10, també és un percentatge interessant, diuen, em sembla bé perquè cal preservar la laïcitat. Aquest és el resultat d'una enquesta on avui us agraïm molt, amics oients, la vostra participació a través del Facebook, del Twitter i també de la web radioestel.cat. Heu participat moltíssim. És un tema que ens heu demostrat que us ha interessat, el tema de la presència del fet religiós a la societat i especialment de la presència també de les autoritats en un acte de festa major, perquè és això, un acte de festa major, la missa, l'ofici solemne de la Mercè, com és en molts pobles i ciutats de Catalunya i de tot el món. En altres, on la majoria religiosa és d'una altra tradició, doncs potser tindrà més pes aquella altra tradició i també hem de fer l'exercici d'acceptar-ho tot, de no creure'ns superiors als altres. Hem parlat amb Joan Martínez Porcell, com us dèiem, rector de la Basílica de la Mercè, avui en el Mirador. També hem presentat la nit de les religions demà al vespre en 24 comunitats religioses diverses de Barcelona i hem recordat els actes que es faran demà amb motiu del 50è aniversari de la refundació del monestir de Sant Miquel de Cuixà. Ens acostem a les 8, moment de repassar l'actualitat del dia.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.